quants minuts que passen de la una del migdia, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
La història que us explicarem avui no és una història qualsevol i tampoc aïllada. És la història de l'activista pels drets humans i fundadora de l'associació Ponts per la Pau, Nadia Ghulam, qui, quan només tenia 8 anys, va haver de veure com la seva casa quedava destruïda a causa d'una bomba. Com us podeu imaginar, les conseqüències van ser terribles. La Nadia va entrar en estat de coma durant mig any i, tot i que se'n va acabar sortint, encara avui les cremades d'aquell dia són visibles a la seva pell. La seva història no acaba aquí. Una vegada recuperada i encara vivint a Kabul, va haver de fer-se passar per un home per poder treballar i ajudar la seva família. En total van ser 10 anys de lluita incansable per amagar qui era de veritat. 10 anys que van acabar quan la Nadia va aconseguir arribar al nostre país per començar una nova vida. Una nova vida que en gran part se centra en visibilitzar la situació de les dones de l'Afganistan i trobar per elles un espai segur. Avui a On són les dones, la història de Nadia Ghulam i de tantes i tantes dones afganeses. Nadia Ghulam, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
جووناشون فقط ما ایم و دخترهای افغانها چه دخترهای نازی و زدن.
Nadia, ara ho dèiem, l'any 1993 vas veure i viure com la teva casa i també de la teva família quedava destruïda per l'impacte d'una bomba. Com ho recordes tot plegat?
Són memòries molt desagradables i molt doloroses que estic repetint, vivint amb totes les guerres que estan repetint, perquè les persones que portem aquestes traumes no és que hem superat, sinó cada cosa més ens afecta, és com si estigui passant amb mi tot el que està passant en Gaza, amb els infants i amb nens i nenes. Em recorden els moments que jo vaig viure en la meva infància, en 8 anys, quan va caure una bomba a casa meva, que els hospitals també estaven bombardejant i que la meva mare pues, arrossegava el meu cos d'un hospital a un altre perquè no em mori. Llavors, aquells anys per mi són records molt dolorosos, però per desgràcia molt repetitiva.
De seguida parlarem de les conseqüències que va tenir l'impacte d'aquesta bomba a les vostres vides, però clar, han passat 30 anys des d'aquell moment. Parlar-ne et segueix fent mal, no, a dia d'avui?
Constantment. Jo faig moltes conferències, moltes xerrades, entrevistes, ràdios, televisió, i molta gent s'equivoca i em diuen: Nadia, quina forma de teràpia t'has trobat per repetir la teva història? T'ajudarà? I dic: no, és reviure una altra vegada i una altra vegada. Llavors, per què ho faig? Perquè veig que aquesta desgràcia que ha passat a mi i que m'ha destruït la meva infància, l'adolescència, la meva joventut, i que m'ha fet d'aquests 30 anys viure amb aquest dolor insuportable que està repetint a vida de molts infants més. Per això estic repetint la meva història, perquè la humanitat d'una vegada aprenguin i que puguin viure en amor i en pau sense matar-se uns als altres.
Clar, quan la bomba va impactar, va caure sobre casa teva, tu tenies 8 anys, ens ho deies abans, en aquell moment eres conscient que el teu país estava vivint una guerra?
No era conscient. És com passa amb molts infants i molts joves aquí, perquè la guerra em sonava lluny tot i que estava en el meu país. Jo pensava que es passa en el poble i províncies, a mi mai me tocarà, i a la meva família mai tocarà. Fins que va caure la bomba a casa meva i allà vaig entendre què significa viure en un país en guerra, o un món en guerra. Perquè no és únicament Afganistan, que està molts països estan patint de guerra.
Clara, ens deies que tu no n'eres conscient, que et pensaves que la guerra mai arribaria on estaves tu en aquell moment. La teva família, evidentment, si n'era conscient. Què et deia la teva família?
Des que vaig aprendre les meves primeres paraules, que potser tenia un any i mig que la mare em deia que Nadia, resa perquè tu ets molt petita, els petits estan a prop de Déu, aixeca't les mans, resa perquè vingui pau al nostre país. Jo vaig aprendre abans de dir papa, mama, la paraula de pau, però mai ha arribat pau a la meva vida i a la vida de moltes infants afganesos que ara són adults, però no han viscut mai pau.
com era el teu dia a dia i també de la teva família abans que passés tot? És a dir, com era un dia vivint a Kabul, una ciutat que estava marcada i està marcada per la guerra i per la discriminació a les dones?
En aquella època aquesta discriminació no era molt visible, com és avui. Mm-hmm. Llavors, vivíem en ciutat de Kabul, capital d'Afganistan, on no caien bombes. La gent estava parlant de guerra, però la guerra sonava lluny. Llavors, la gent era una normalitat, com aquí sentim que a Gaza hi ha guerra, però aquí la gent se'n van a la seva feina, van a prendre el seu cafè, veure la seva família, com una normalitat. Nosaltres, pues, en aquella època estàvem vivint, el meu pare treballava com a farmacèutic, les dones, pues, anaven a treballar, homes també, no havia aquesta discriminació, aquestes opressions que ara mateix estem veient en el meu país i a la vida de moltes dones.
Parlaves de com era la situació de les dones fa uns anys, després en parlarem, però fa 2 anys aproximadament van tornar els talibans al govern i això ha canviat i molt la situació de les dones. Per tant, a dia d'avui, com descriuries la situació de les dones a l'Afganistan?
A dia d'avui no és únicament que les dones afganeses pateixen, és que tota la humanitat pateix, perquè l'Afganistan viu més de 15 milions de persones, i més de 15 milions de dones, perquè el país és 35 milions de persones. Llavors, aquestes dones estan patint moltíssim, però també els homes, perquè tots els homes no són talibans. I és com aquí, la comunitat internacional, ara no podem ajudar l'Afganistan, perquè a l'Afganistan hi ha talibans, però tots som no són talibans. Llavors, què han de fer? Hi ha famílies que estan venent, els homes que estan venent les seves reunions per poder comprar menjar a la resta de la família. Hi ha famílies que decideixen vendre les seves filles en unes places o en uns llocs per poder comprar menjar a la resta de família. Totes les fronteres tancat, totes les portes tancat. L'Afganistan ha quedat en llistat de països oblidats. M'entens? Llavors, tot això té un efecte molt, molt gran a la vida de molts afganesos. Jo, quan la gent em diuen és que els morin els talibans, que ara es bombardegin, i dic, no, sisplau, ja hem tingut prou bombardejos, hem tingut prou morts. Per exemple, si ara obríssim possibilitat de treball, fàbriques, i que deixessin que nosaltres, afganesos, poguéssim aprofitar de les nostres aigües, que el nostre país és molt muntanyós, dels nostres recursos naturals, reduïm aquests talibans d'uns 80%, 80% d'aquests homes que són molt joves, potser tenen 20 anys, però mai a la seva vida han viscut pau. Llavors, qui vol morir? Qui vol morir? Llavors, és com reduïm moltes coses.
Clar, durant aquesta conversa has posat sobre la taula el concepte pau. Fins que els talibans estiguin al govern, no hi haurà pau allà?
Ara mateix en l'Afganistan hi ha pau, però no n'hi ha llibertat, perquè saps que un país sense pau, sense llibertat, no funciona. Llavors són coses complementàries. Ara no cauen bombes a l'Afganistan, però ja t'he descrit abans com està vivint la població. Perquè un país està establert en pau, seguretat, llibertat. Si no tens un d'aquests, llavors el país no funciona.
Si tornem al dia en el que va caure la bomba i les conseqüències que va tenir, en el teu cas vas estar en coma uns mesos.
Sí. Jo he estat en coma uns mesos i ma mare, pues, com que el país estava en guerra, tenia que portar-me d'un lloc a un altre perquè els bombardejos dels hospitals i tot això no em matin una altra vegada.
Per sort i gràcies a Déu, després de molts mesos de lluita te'n vas en sortir. Podríem dir que vas tornar a néixer, no? Ho vas sentir així?
Jo m'he mort moltes vegades i he ressuscitat, perquè quan la gent parla, diguéssim, de morir, jo no tinc por de morir perquè m'he mort moltes vegades, però per algun sentit el Déu m'ha enviat una altra vegada i diu, vés en aquesta humanitat i explica el que està passant i que no facin guerres, que no facin violències, perquè jo sóc un cas molt excepcional, perquè he vist tots els tipus de violències en el meu propi pell, he vist tots els tipus de guerres, i en segueixo sent, diguéssim, agent actiu de pau i constantment estic cultivant llavors de pau a la vida de moltes persones, a la vida del meu entorn. Llavors, és el que jo per això estic vivint, perquè jo crec que d'alguna manera que no m'he mort aquestes quantes vegades és per això.
Clar, ja que parlem de segones o terceres o quartes o cinquenes oportunitats, després de tot el teu procés de recuperació decideixes fer-te passar per un noi per poder viure amb dignitat i poder ajudar la teva família. En quin moment prens aquesta decisió?
Jo només tenia en aquell moment uns 10 anys que vaig decidir aquesta, prendre aquesta decisió, però sovint en mitjans de comunicació em pregunten sobre aquesta pregunta, que com és que has pres aquesta decisió, i jo els hi dic i us dic que és que no és que en aquell moment jo hagi tingut un plan de dir ah, vale, doncs me compartiré amb un activista o podré doncs, vestir d'home per ensenyar a altres dones les oportunitats de poder treballar i tot això. No, és per un tros de pas, qüestió de supervivència. Un li ocorreix doncs, anar a un altre país, un altre ocorreix ficar-se dins del mar, una altra persona a mà de traficants de persones, doncs jo vaig decidir, vale, doncs canvio la roba, poso la roba d'un home. Era molt petita, no sabia la seva conseqüència i no la seva resultat. Jo en aquell moment només necessitava un tros de pa per la meva família i per això em vaig vestir d'home.
Què et va dir la teva família?
El meu pare estava malalt i la meva mare pues, em va donar suport, tot i que tenia molta por. Però és que era una de les opcions que menys afectava negativament a la meva família, perquè si no, pues, les meves germanes eren petites, teníem que casar elles per algú perquè tinguin menjar o demanar caritat. I nosaltres som una família molt digna. És com ma mare sempre m'ha ensenyat que amb els nostres esforços podrem guanyar la nostra vida, hem de treballar, que no hem de demanar dels altres. Llavors és com m'esforço moltíssim, moltíssim de guanyar el meu pa jo mateixa.
Amb només 10 anys?
Amb 10 anys, sí.
Si no tinc mal entès, en total et vas fer passar per un noi durant 10 anys?
10 anys.
10 anys. Clar, és molt i molt de temps. Tenies por que et descobrissin?
Jo he viscut constantment amb por. És com 24 hores del meu dia ha sigut acompanyat amb por. Jo vaig poder aprendre de poder transformar la por en una cosa, positivisme, de ser desperta. Molta gent a mi em diu, Nadia, ets una dona molt intel·ligent. I dic, no, desperta. Perquè és el que he transformat la por en una capacitat de poder analitzar, poder veure el teu entorn, què està passant, perquè no t'afecti. Llavors, aquesta por constant que he viscut durant 10 anys m'ho segueix. Per exemple, jo estic patint post-traumàtic estrès en estat hiperalerta constant. Amb això us vull dir que constantment jo tinc dolor muscular i tot el meu cos fa mal perquè és com el meu cos no relaxa. Estic amb alerta perquè em pot passar una altra cosa, qualsevol cosa, no? I això és molt dur viure amb aquest dolor perquè, clar, Espanya, Itàlia o França és com no tenen molt en el seu sistema sanitari molt considerat que és post-traumàtic estrès. Països nòrdics més o menys han entès això, però aquí encara pues, dir post-traumàtic estrès és com, vale, tens algo que no entenem de què es tracta, pues no és important, saps? És això.
Clar, ara dèiem que tenies només 10 anys quan et vas fer passar per un noi. Clar, jo des d'aquí penso, amb 10 anys no ets massa conscient de totes les coses. És a dir, sí, ja tens capacitat per raonar, però tens 10 anys al final. Tu recordes tots aquests 10 anys de la teva vida quan et vas fer passar per un noi o tens moments borrosos al ser tan petita?
No tinc cap moment borrosos. Des de molt petita jo et recordo totes les meves vides perquè m'han marcat. M'han marcat, són moments molt dures de la meva vida que no s'obliden mai. Llavors és com que com funciona la meva memòria, és com que és post-traumàtic estrès, és com qualsevol acció petita d'un joc em porta en aquella memòria el que he viscut. Com per exemple, un dia estava passant amb la meva mare catalana per carrer i em vaig veure un gent que estaven treballant en construcció, no? Llavors portaven uns sacs petits de cements per pujar, no? I llavors m'ha recordat que amb 10 anys com jo agafava amb el meu cos ferit, amb els meus ombros que tots estaven enferits, agafava sacs que no podia aixecar de sota d'aquell sac jo, i pujant-me és com si sac sol caminés. Per això m'agrada molt el conte de Batufet, perquè me recorda molt que quan jo m'agafava els peces i tot això sobre mi, i el pes se caminava i ningú em veia, perquè jo era tan petita que desapareixia davant d'aquell sac, davant d'aquelles coses, però seguia caminant amb les mans i peus per poder no queixar-me i poder complir amb la feina que em demanaven per poder ajudar la meva família.
Ara ens explicaves que pateixes estrès post-traumàtic després de tot el que vas viure. No és per menys, perquè jo crec que aquesta situació és molt i molt dura sense haver-la viscut. I dèiem que tens, recordes molts moments de la teva vida quan eres més petita. Tens records bons?
Records bons també tinc, perquè el record bon és que a vegades em fa riure quan estic caminant als carrers, perquè en aquella època de talibans que tot estava prohibit, música, televisió, pel·lícules, tot estava prohibit. I jo els divendres, que eren els dies festius del meu país, després del matí treballant al camp a la tarda que tenia lliure, llavors anava als cines clandestins i mirava una pel·lícula. Saps? I a vegades, quan estic caminant en el camí, i me'n recordo, i dic, Nàdia, vale, necessitaves portar un tros de pa a la teva família, arriscar-te la vida per poder treballar, però què necessitat tenies arriscar-te a veure una pel·lícula? Saps? I me pregunto de mi mateixa, però no ho sé. Per exemple, aquests són records que a mi em fa gràcia, la meva capacitat de poder aprendre més, saps? Com, per exemple, vaig creuar una frontera, anàvem a Pakistan i podia portar-me menjar o qualsevol cosa d'aquell país, però el que vaig trobar un llibre que li vaig ficar dins de la meva jaqueta, com si fos funda de la meva jaqueta, perquè ningú veiés, perquè jo pugui portar un llibre en el meu país. Entens? I això són records que quan jo estic caminant, reflexionant sobre la meva vida, i llavors em fa riure. Em fa riure i dic, com pot ser?
Parlàvem de l'època que et vas fer passar per un noi per sobreviure, per ajudar la teva família. Deies que tenies por que et descobrissin. Algú et va descobrir?
No, sempre estaven a punt que em descobreixin, però passava un miracle perquè no em descobreixin, sempre. Jo me recordo les èpoques molt, molt dures, per exemple, una vegada em vaig pues, ajudar un amic del meu pare perquè sortís de presó, perquè estava tancat amb a presó dels talibans, i llavors jo he anat a una altra ciutat per avisar la seva família i venia amb molts diners per poder ajudar-los, perquè era jo l'única persona que podia portar aquest diner, perquè era un nen molt petit i ningú sospitava. Llavors, el familiar d'aquell home venien després de mi. Me recordo que era una nit que jo caminava amb una quantitat de diners molt gran en una bolsa i m'han parat els talibans. I m'han parat i m'han dit, on vas, nen? Jo vaig dir, a casa. I m'han dit, què portes? I dic, el meu Alcorà i els meus llibres sagrats. M'han dit, això és un noi afganès. Estem orgullosos de tu, nen. Llavors dic, moltes gràcies. I vaig continuar el meu camí. I d'aquí uns passos vaig pensar, vale, has superat un control de talibans, però el segon control et diran que li ensenyis els teus llibres. I són diners, no t'ho pots ensenyar. Vaig girar i li vaig dir, escolta'm, senyor, estic molt cansat, vinc de Madrassa, que és escola religiosa, dic, ara me'n vaig a casa, però d'aquí unes hores és l'hora de resar i necessito dormir una mica. Em pots acompanyar amb el teu cotxe? I el senyor m'ha dit, puja, nen, per nom del Déu faré tot el que sigui. Em va fer pujar en el seu cotxe i llavors a cada control parava i explicava, troba't un nen maquíssim que porta el seu Alcorà, que ha vingut de Madrassa i tot això, i em va portar a casa. I quan li vaig tancar la porta, llavors respirant, és que estava així de punt de descobreixin, però passava miracles que no em descobreixin.
Que bèstia, tot el que ens expliques. I a més, ho fas amb un somriure a la cara quan devien ser moments de molta tensió.
Molta.
Tenies 10 anys, que bèstia. Dèiem que durant 10 anys de la teva vida et vas fer passar per un noi, una etapa entenc que recordaràs sempre, ara ens ho deies, però clar, si parlem d'etapes i moments clau a la teva vida, hem de viatjar fins als teus 21 anys, més o menys, quan després de fer-te passar per un noi decideixes començar una nova vida lluny de Kabul. És una decisió que ja havies pensat molt abans?
Jo és que no tenia clar si vull viure més, perquè ja estava cansada, saps? Estava pensant de suïcidar-me, però la que em pedia molt la meva família, jo pensava, com em deixaré la meva família i m'aniré, saps? Jo necessitava que algú em garanteixi que la meva família estarà bé després de mi. I per això, quan parlen de suïcidis i tot això, jo, com una persona que he passat per aquesta època, ho entenc molt, dic, clar, molts d'aquestes persones s'estimen la seva vida, però però estan tan agotades, tan vulnerables, que volen marxar d'aquest món, però perquè passi el que passi, però que la seva família visquin bé, no? Llavors jo no tenia molt clar. Vaig començar a treballar amb diferents ONGs i periodistes i tot això. Llavors la Mònica Bernabé, que és una periodista catalana, a través d'una ONG que tenia, ella em va conèixer i va entrar una mica en el meu món, perquè li vaig treballar com una època com a traductora. Llavors ella em va conèixer i va veure com està la meva vida en risc i em va portar per tractament mèdic aquí a Catalunya.
Clar, ens deies que quan vas marxar, una de les coses que et van fer donar-hi més d'una volta va ser la teva família. Entenc que el més dur de marxar va ser deixar part de la teva família o el teu cercle allà, no?
La meva mare. La meva mare és com... No sé si us puc parlar, perquè ha sigut molt dura. Jo fins als 21 anys he viscut amb ella i dormit amb ella, saps? Perquè jo, durant la guerra, doncs la nostra casa s'ha cremat i no teníem coixins. I ma mare, els seus braços eren els meus coixins, perquè jo no podia posar el meu cap a terra, perquè feia mal, el meu cap estava cremada. Llavors, els ombros de la meva mare i el meu coixí, jo pensava, on et dormiré? Saps? Com ho faré? Era la més dura per mi, deixar la meva família i sobretot la mare i marxar.
Si parlem dels teus inicis aquí, va ser el 2006 quan vas arribar i de seguida et va acollir una família amb la que has viscut tota la vida a Badalona. Què significa per tu aquesta família? Què ha significat aquesta família adoptiva?
La meva família catalana són els meus àngels, perquè sense ells jo no estaria ara mateix aquí viu. Vale? Perquè quan jo vaig arribar aquí, amb tota la duresa que has escoltat fins ara en la meva història, que segurament que saps què vol dir una persona refugiada immigrant, i llavors a mi m'han tractat com un immigrant il·legal que volien enviar-me al meu país. Vol dir que a tot el món, molts llocs, fins i tot a nivell polític, m'han presentat com a Nadia Gulam, refugiada afganesa, però jo no tinc estatut de refugiada, 3 anys sense papers, 5 anys sense permís de treball, 17 anys sense aconseguir la nacionalitat espanyola. Llavors, és com tot en paraula és una cosa, però a l'hora de veritat és una mentida molt gran, perquè ara mateix l'ACNUR diu que hi ha 117 milions de persones refugiats en el món, però a l'hora de veritat jo no estic comptant en aquest 117 milions, que et porto les ferides de guerra en el meu propi cos. Imagina't la quantitat de les persones que no estan comptades, que no tenen documents, que no tenen papers, que estan en aquest món, però per nosaltres són invisibles. I aquestes, ara que el dia 10 de desembre és Dia Internacional dels Drets Humans, i dic a través de vosaltres, faig una crida en el món perquè puguin, quan diuen drets humans, que per mi és un llibre sagrat, uns articles sagrats que parla d'humanitat i de bé humans, que puguin posar-lo en pràctica, perquè si no, no aquest sentit té. Què sentit té si sabem moltes coses i després no podem posar-lo en pràctica?
Aquí, en el nostre país, estem suspesos pel que fa als drets humans?
Totalment, perquè és com els musulmans, estem suspesos per ser musulmans. Perquè el nostre llibre sagrat, el Corà, diu coses boníssimes, però mira què està passant al nom d'Islam en el món. Llavors, és totalment... Europa pues, està totalment suspès amb el que... L'altre dia vaig publicar un article que estava demanant de Nacions Unides: si no podeu fer les vostres tasques, deixeu, perquè estan agafant una quantitat de diners al nom d'ajuda humanitària. Però quina ajuda humanitària si està passant tot el que està passant en el món? Saps que al mes de setembre, Estats Units ha dit que han donat 79 milions de dòlars per ajuda a l'Ucraïna. D'aquestes 79 milions de dòlars, 1% va anar a l'ajuda humanitària. La resta, tots en les armes. Ara estan fent malament el nom de cooperació. Cooperació ara és cooperació armes. No, sisplau, no fiquin les coses en els noms diferents per manipular la gent, perquè han de parlar. És que hem ajudat amb armes, no amb nom de cooperació.
Si ens centrem de nou en la situació de l'Afganistan, fa cosa de 2 anys, abans ho dèiem, Els talibans entren de nou al govern i els drets d'absolutament tothom es veuen més limitats. I jo recordo que fa cosa de 2 estius, si no calculo malament, que se'n va parlar i molt. Des dels mitjans de comunicació fèiem un seguiment de tot el que passava allà. Però no et dona una mica la sensació que com a societat, els mitjans inclosos, ja ens n'hem oblidat una miqueta perquè han passat 2 anys?
És que per vosaltres cada vegada l'han fet com normalitat, de dir, vale, avui estem parlant d'Afganistan, demà d'Ucraïna, després de Gaza, i ara pues, comença una altra cosa. És com la guerra l'han convertit com una moda, perquè tinguéssiu material per anar explicant al món les desgràcies i les ferits i les morts dels altres, mentre a nosaltres no ens passa aquí, a Catalunya. Però el que sou inconscient, que això us passarà si no evitem. Perquè el món, tot el que estem fent, és té una acció una altra vegada en el nostre propi cos. Tot i que la guerra no t'està afectant directament, t'afecta emocionalment, psicològicament, t'està matant cèl·lules humanes. Perquè cada vegada que quan sentim que ja està morint gent i que aquí, vale, pues jo segueixo la meva vida, és que vol dir que estem perdent la humanitat.
Clar, potser ens n'hem oblidat perquè les mirades primer es van centrar en Ucraïna, ara ho deies, més tard amb la guerra d'Israel i Hamas. Tens la sensació que hi ha vides que compten més d'altres, que més d'altres?
És absolutament, això és el que passa, perquè la vida de l'afganesos és un formigues i del Hamas també i dels ucraïnesos, perquè jo no estic a favor de cap guerra, perquè mira que han manipulat a la població europea, han dit que hem d'ajudar els ucraïnesos perquè es defensin contra russos. És el mateix error que han comès al meu país. No sé si saps, jo vaig néixer a l'ocupació russos en el meu país. En el meu país, pues, el que han fet, donat armes als afganesos que es defensin contra els russos. I mira com estem i quina situació tenim. I ara estan fent el mateix amb l'Ucraïna. Llavors, és que ja compten que hi ha unes vides que són importants i altres no. Hi ha unes guerres que són justificables i l'altra, que per mi cap guerra és justificable.
El que està clar és que tu no has parat i segueixes lluitant des d'aquí, també des de l'Afganistan, pels drets de les nenes, de les dones d'allà, pels drets de les persones d'allà. I entre una llarga llista, l'any 2016 crees Ponts per la Pau. Explica'ns una miqueta què és.
Sí, Ponts per la Pau és una organització que vaig fundar per la educació, per formar a gent actiu de pau, perquè no és suficient dir a soc favor de pau, és que has de prendre accions per la pau. Llavors, per conscienciar els nens i nenes afganeses que què significa viure en pau i quines estratègies utilitzessin per pau. I ara mateix, doncs, com que els talibans han agafat poder, ara Ponts per la Pau no estem només formant a gent de pau, sinó també estem ajudant per l'ajuda d'emergència i posar una petita llum en aquest foscor la vida de les dones afganeses. Tenim 500 noies en Afganistan, en diferents províncies del meu país. Estem treballant per la educació, per la formació d'aquestes noies. Segurament que t'està ocorrent una pregunta, Nàdia, però al teu país està prohibit la educació. Com ho estàs fent? Pues hem creat escoles clandestines. Com funcionem en les escoles clandestines? Els talibans diuen educació prohibit. I dic, vale, pues costura? Diu, no, costura és públic, podeu fer-ho. Llavors hi fem classes de costura, quan ells no estan fem lectura, quan ells estan fem costura. I està funcionant molt bé, les noies estan amb molta esperança. A part, doncs, estem intentant ajudar perquè, com que el tema de salut de les dones, ara els hospitals no els atenen, doncs fem tallers perquè les dones mateixes sàpiguin autocurar-se. Fem el que podem. És una entitat molt petita, no tenim recursos, perquè molts llocs que demanem una mica subvenció ens demanen que portéssim factures electròniques al meu país. Tu creus que a les escoles clandestines puc portar factures electròniques? I tot això fa que, pues, amb pocs recursos fem un gran canvi. Podeu preguntar de les persones que han anat a visitar els meus programes a l'Afganistan, com la Mònica Bernabé, la Txell Feixas i moltes periodistes que han anat, i vam veure que realment, si tu vols, pots fer canvis.
Txell Feixas, que per cert també va estar aquí en aquesta secció d'On són les dones i també va ser una conversa molt agradable. Ens deies, des de l'Afganistan també has iniciat projectes. Això significa que estàs constantment en contacte amb les persones d'allà?
24 hores al meu dia. Per exemple, només un minut abans d'entrar aquí estava escrivint a les noies que deixen uns minuts i us contesto les preguntes. Així és la meva vida, perquè totalment. El meu cos físic veieu aquí, però jo, el meu ànima, tot això està en el meu país.
Has tornat al Kabul des que vas marxar?
Sí, per això el 2016, quan he anat, vaig fundar el Ponts per la Pau. És com he anat fins al 2018. El 2018 ja no he pogut tornar.
Creus que hi podràs tornar algun dia?
Jo, Nadia vol dir esperança, i la meva esperança és tornar al meu país. Tot el que estic aprenent aquí, pues, poder transmetre a gent del meu país, que seria molt bo que una noia tan jove com tu, que afganesa, m'intervistin a l'Afganistan per veure que quins canvis he pogut fer a la meva vida perquè pugui ser un model per a altres dones afganeses.
Clar, hem parlat durant tota aquesta conversa de la situació de les dones de l'Afganistan. Què ha de passar perquè les dones comencin a tenir drets? Entenc que el primer pas és que els talibans surtin del govern. I després s'aconseguirien aquests drets?
No, encara que els talibans no surtin del govern, llavors és com podem transformar la societat poc a poc. Per exemple, donar oportunitat de treball, quan ells estan contra la educació, doncs hem de crear espais de treball. Llavors, poc a poc, anar transformant aquest talibans joves perquè siguin, vegin el canvi que no a través de només armes pots guanyar els teus cèntims, sinó a través del teu coneixement també pots guanyar la teva vida. Llavors, això farà, és una educació, un tipus d'educació diferent, però és possible.
Per anar acabant, com ho podem fer nosaltres des de casa per col·laborar amb alguna de, amb la Fundació, per exemple, Ponts per la Pau? Com ho podem fer?
Podeu entrar a la nostra pàgina web, pontsperlapau.org, o podeu contactar-nos també a nosaltres a través del nostre Twitter o xarxa social Ponts per la Pau, i d'aquesta manera ens podeu ajudar. I sobretot, no sóc d'aquells ONGs, organismes que us demano, per favor, doneu-me un euro. No, des del vostre casa podeu fer moltes coses. Conscienciar el vostre entorn, les vostres gent que estan al vostre voltant, perquè no és únicament Afganistan. Aquí hi ha moltes dones com jo, que si els empoderem, els hi donem oportunitat, elles podran ser agent de canvi en el seu país.
Per cert, que parlàvem de projectes i coses que has fet des d'aquí, clar, hem de mencionar llibres que has escrit. Si m'equivoco, em corregeixes, eh? El 2014, Contes que van curar. El 2016, La primera estrella de la nit. El 2019, El país dels ocells sense ales. I el 2022, Somiant amb la pau.
Sí. I també tinc dos més, que és El secret del meu turban. Llavors, també tinc La primera estrella de del vespre, que vas dir, i m'ho falta una més. La inetària de Kabul també falta.
En total, 7 llibres?
Sí.
Uau, Nadia.
És que a través de teatre, llibres o entrevistes com avui, estic intentant perquè el món entengui la importància de pau.
Escriure llibres és una mena de teràpia per tu?
No.
No?
No, en el meu cas no. Ni entrevistes ni perquè és començar a tornar a parlar de la meva vida, tornar a parlar. Però ho faig, perquè ho faig i ja veus l'objectiu. Aquestes 500 dones que estan al meu país i la resta de les dones que estan aquí, en aquest món, que són invisibles, pues donar visibilitat a elles, jo haig de fer, perquè a elles no li convideu, perquè no li coneixeu, no li veieu, però jo estic veient. Llavors, per això hi dic, vale, Nadia, a tu que et veuen, pues has de parlar d'elles.
Per acabar, et vull fer una última pregunta, potser més personal, però jo necessito fer-la després de tot el que ens has explicat. Ets feliç a dia d'avui?
Jo estic molt feliç perquè la felicitat depèn de nosaltres, no depèn dels altres. Llavors, jo sempre he conservat la meva felicitat, tot i que és relativa, perquè a vegades coses t'afecten, llavors estàs trista, però jo sempre sóc feliç pel que faig i molt, molt conscient del que faig.
Nadia, gràcies, en majúscules, per haver vingut avui a Ràdio Estel, per haver explicat la teva història amb la serenitat amb la que ho fas. Gràcies per la teva lluita.
Moltes gràcies.
Per ser aquest petit principi del canvi. Això és casa teva, pots
gràcies.
Tornar sempre que vulguis.
Gràcies.
I espero i desitjo que en uns anys puguem tenir aquesta conversa a l'Afganistan, t'imagines?
Gràcies.
Seria xulo, eh?
Seria molt bo.
Moltíssimes gràcies. Nadia Ghulam, activista pels drets humans i fundadora de l'associació Ponts per la Pau, ha estat un plaer.
Moltíssimes
gràcies. ما
مامان جون عشقاتو پاک کن، یه کرد که عشق نمیریزه. خودت گفتی که ما کوهیم و کوه هرگز نمیریزه. مامان جون عشقاتو پاک کن، ببین که یک جهان پاشو.